IB3 Podcast. Quan vulguis, on vulguis.
Hola, si mos escoltes és perquè alguna vegada has quedat enganxat a una conversa entre dos desconeguts. On deuen viure? On se degueren conèixer? I per què van vestits d'aquesta manera? Les respostes queden a la sala d'espera del metge, a la cua del supermercat o a un trajecte en tren. O a l'aeroport.
Bon dia, sóc en Jaume Salvà Munà, sóc el comandant del vol i sóc a l'aeroport de Palma. D'aquí dues hores anem a volar i anem a París. Palma, París, Palma, amb un avió de 320, Airbus 320.
Soc la Marian, pilot des de fa 25 anys, comandant des de fa 15, i poseu-vos còmodes perquè us acompanyaré durant tot aquest vol.
Sembla que tot està controlat. Pilotats pels comandants Jaume Salvà i Marian Ferrer, començam aquest viatge. Benvinguts al vol Xiu-Xiu, la terminal, episodi tripulació.
Jaume, molt bon dia. Ara som a l'aeroport, com estàs?
Molt bon dia.
Ja m'agradaria saber si d'aquí dues hores te'n vas a París, quina ha estat la rutina anterior fins arribar en aquest moment. Quan t'has preparat?
Bueno, la primera de tot ens hem aixecat, que això, segons quines hores de matí sí que costa, però ha anat bé per afrontar la jornada. I el que feim a casa és recollir tota la documentació del vol, que avui en dia tot és digital. Tenim la documentació disponible a casa, ho revisam tot, podem revisar la meteorologia, l'estat de l'avió, on està aparcat, bàsicament l'estat dels aeroports, si hi ha algun, obres, etc etc.
Ara som aquí, just a la terminal de sortides, perquè tu te'n vas ara mateix. Passaràs el control perquè els pilots també passau, la tripulació també passau control, i després què passarà?
M'ha passat aquest control. El primer que es fa és preparar el vol, revisar tota la documentació, tota la tripulació plegada, mirar el que hem revisat a casa, però fem una actualització i ho posam en comú. També revisam el nostre pla de vol, perquè sempre que fem un vol necessitem un pla de vol, on tenim aquí tota la informació, combustible, si hi ha turbulències, etc etc. I en base a tot això decideixen coses tan importants com pot ser, per exemple, el combustible que posarem per fer aquest vol.
Avui tot controlat.
Tot controlat.
Vos asseguram un viatge plaent, entretengut, puntual i sense turbulències. Tenim l'equip més experimentat de tots. Sentim ara Cinto Grau, comandant de vols transoceànics durant més de 40 anys.
Mira, la primera feina va ser en el Sàhara, a les mines de fosfat, que duíem els enginyers de Las Palmas, fèiem escala a la Llun, i llavors anàvem fins a Bucrà, que està a 100 quilòmetres en mig del desert. Això era el 75, això. I el que, clar, fotia una calor que molts de dies havien d'esperar que baixat la temperatura de 50 graus per poder posar en marxa els motors. Són els principis d'un pilot, perquè has de fer hores, per la llicència, s'han de fer hores i els has de fer de qualsevol manera, com puguis. Sempre m'ha agradat, i de petit els meus germans demanaven bicicletes i jo demanava un avionat.
Va, li donaven un jumbo, què més vols?
I tu, Pepe?
No, jo és que m'entusiasmava els avions. Jo, inclús, antes, quan vaig començar a fer feina, de primer a Aviaco, de volander, després a Iberia, i vaig començar de maleter. O sigui, jo me vaig apuntar a maleter només per estar de vora un avió. Imagina. I el tocava, deia, un avió, i això vola. Era, claro, tenia en aquell temps, tenia de 7, no, de 8, 20 anys tenia. Era recient, havia sortit de Semili. I era, estar davall d'un avió era algo, no sé què, era pura afició. I fins que ho vaig aconseguir per a volar.
També sentim en Pepe Grau. Fan la broma que són cosins, però en realitat no. Han estat companys tota la vida, això sí.
Però hi ha molts, molts. Ara haurien de fer comptes, però varen començar el 75, de vegades el 80 començaren, i que varen de vegades quasi el 2000, quasi. Sí. Perquè després van coincidir en el Jumbo, claro. Perquè després van anar canviant d'avió, però després coincidir un altre pic en el Jumbo.
Quan recordeu aquesta època plegats?
Jo, vamos, plegats i no plegats, però sí. Va, una meravella, vamos. Hombre, és una professió que ha d'agradar, però com que a nosaltres m'agradava, i molt, doncs, pues, què vol que te digui? És com un somit. Perquè a vegades dius, és possible, doncs pues sí.
És vocació, t'ha d'agradar, és com un somni. Sembla que això de l'aviació fins i tot s'ha de dur a la sang.
Duc aquí dos de sis pilots franc. Un és el meu padrino, Joan Franc sènior.
Encantat. Hola, com anem?
I l'altre és en Joan Franc júnior.
Sí, és que nosaltres som molt original d'un cert nom.
Sí. Tots hem fet el nom d'expedir. En Joan és el fill major del meu padrino. Falten en Lluís, que és el seu germà més petit, que viu a Madrid i no ha pogut venir.
I també és pilot.
També és pilot. El meu germà, que també és pilot, i també viu a Madrid i no ha pogut venir.
I també Joan.
I també Joan. I mon pare, Don Rafael, que és a Madrid a fer feina, viu a la Pobla, però és a Madrid a fer feina i tampoc ha pogut venir.
Bé, tenint la meitat, que ja m'ho es conforma.
Sí. És en Pau Franc, cantant d'OR i pilot. Ja ho heu sentit, tots ells conformen una saga de pilots, la saga Franc. Avui els hem intentat reunir a tots, sis pilots dins una mateixa família. N'hem pogut reunir quatre.
En el moment d'aquesta entrevista, Pau, me vares dir que ton pare era a cercar un avió a Seattle i a fer els vols de prova corresponents i que el teu germà no sabies on parava. Vos passa sovint això de no saber on és cada un?
No saber on és el meu germà, sí. Perquè el meu germà és un vividor.
Ens ho
van sentir de separar-lo. Ens ho van sentir de separar-lo. Però si ja no li bastava viatjar fent feina, quan no té feina també viatja.
És a dir, sempre estem en contacte.
Sí, no?
Sí, sí, sí. Sí.
Molt bé. Vos envieu fotos des de l'aire? Des de...
En el principi, sí. També quan comences una etapa nova, clar. Jo que sé, canvies de companyia, canvies d'avió, passes a comandant, per exemple. Sí, en el principi, sí. Després ja se torna un poc rutina i a no ser que sigui algo com molt especial, molt, no sé.
És que saps què passa? Que en general, com que tot fet el mateix, no molt sorprès. No,
i una altra cosa que n'has de dir, que el caràcter que tenim tots sis, cap d'ells ha presumit de lo que han fet. De fet, inclús, podem presumir més de que som pagesos. Jo visc en el camp, faig totes les feines del camp. Me coneixeran més per el poble d'això que d'allò.
És el que té tenir un lloc de feina tan diferent i especial. En tot cas, la pregunta és clara. Qui va posar la primera pedra? D'on neix aquest cuquet convertit en vocació? La resposta la tenen el més gran i el més jove de la trobada, Joan Franc, pare i fill.
I si vos cont com va començar el tema, podreu dir que raro. Un germà de mon pare, un tio meu, vivia a Eivissa. Pues varen agafar com a costum el mes d'agost en la predina Goris, el Celci, pobreta, els tres fills, és a dir, els tres nets, m'anàvem un mes a passar a Eivissa amb el tio i amb la família d'ell. Vale? El meu germà estava loc per l'aviació, va començar en sa costum, i en aquell temps, pues, s'hi podia fer en cabina i li deixaven. En aquell temps no hi havia restriccions, com va passar després de l'11S. Quan m'anàvem de Palma a Eivissa, el meu germà sempre fa el vol a cabina i cada pic que baixava després d'haver fet el vol, cada pic tenia més ganes, més ganes, més ganes. Quan va acabar en su dia el batxiller, el que se de cou en su momento, pues se va començar a estudiar d'això. Ell, en 20 i poc anyets, ja va entrar a fer feina i et siguem vaig a ser jo. Per què? Perquè ell, estant fent feina, jo m'anava amb ell en els destacaments que tenia, estant de fora i tal. Va començar a agradar-me a jo. I jo vaig. Jo en aquell temps era futbolista, vaig veure que no me guanyaria set sopes en el futbol, i el meu germà, en Rafael, un dia em diu, Joan, hem de començar a fer qualque cosa. I jo en aquell moment estava compaginant un poquet quatre feinetes, a l'estudi, i de fet anava en el camp amb mon pare i mon mare, ajuda el disc, perquè considero que era el mínim que podria portar. I em diu, me va obrir la vista, em va dir, jo crec que és el moment de donar la passa. I vaig donar la passa. a l'any 92. Uh-huh. I a partir d'aquí, pues, jo vaig ser seguint i sucessivament.
I jo els estius, clar, quan tenia temps lliure, li demanava a mon pare, puc venir, puc venir, puc venir, i anava. I la veritat que anava amb mon pare, anava amb el padrino, i és que em va flipar. Clar, perquè jo ho va... Clar, jo va mon pare, arribava a casa nostra a fer feina en uniforme, el penjava, s'anava al camp a fer feina, tal. I dic, cony, què farà quan va a fer feina? I clar, vaig començar a veure i vaig dir, això és el meu.
La veritat és que aquest vol va a la mar de bé. Vos hi sentiu a gust? Ja mos hem enlairat i, per tant, segons el protocol, hem de rebre la informació sobre seguretat. En Denis en serà l'encarregat.
Denis, ¿de dónde eres?
De Asturias.
¿Y a qué te dedicas?
Pues soy tripulante de cabina aquí en el aeropuerto de Palma.
¿Cómo es ser tripulante de cabina? ¿En qué consiste exactamente tu trabajo, Denis?
Pues nosotros viajamos llevando pasajeros desde aquí el aeropuerto de Palma a todas las partes de toda Europa.
Tú eres de Asturias y ahora mismo, ¿qué estás haciendo aquí en Palma?
Pues me moví por trabajo, vine por trabajo y ya llevo 2 años viviendo aquí, así que pues...
¿Un tripulante tiene su base, o sea, tiene su casa normal y luego va viajando? ¿Cómo funciona eso?
Sí, nosotros concretamente, nuestra empresa, siempre volvemos a casa para dormir en casa. Vale. Y cada día venimos a trabajar aquí al aeropuerto de Palma y operamos los vuelos que tengamos que operar cierto día y volvemos. Serán, no sé, normalmente suelen ser horarios como de 8 horas, más o menos, 8 o 9. Pero depende del día y si los vuelos son... Tenemos más vuelos, pues puede alargarse hasta 12, 10, 12.
Por lo tanto, entre 8 y 12 horas, ¿cuántos vuelos, cuántos destinos puedes llegar a hacer?
Claro, nosotros tenemos 2 tipos de días, vamos a decir. Podemos hacer un destino, que serían 2 sectores, ida y vuelta. O podemos hacer 4 destinos... que pues serían 2 destinos que serían 4 sectores, ida y vuelta. Si uno de los sectores es un sector largo, por ejemplo, vamos a decir Berlín o no sé, a Noruega, ¿no? Oslo. Y el otro es un destino un poco más corto como un Marsella, pues al final llegas a las 11 horas, 11 y media, con retrasos y demás te puedes pasar de las 12, claro, sí.
¿Hoy qué te toca, Denis?
Pues hoy tenemos un Manchester muy tranquilito, ida y vuelta. Terminamos a las 6 de la tarde y la verdad que está muy, muy bien. Muy bien, estamos muy contentos. Sí, sí.
Muy bien. ¿Cuántos sois normalmente en el equipo?
Pues somos 4 tripulantes y 2 pilotos.
¿Siempre?
Sí, siempre, siempre. Está el capitán y el primer oficial y luego tenemos nuestro sobrecargo y 3 tripulantes.
I de nosaltres en tenim 2 de capitans, els millors i més simpàtics.
La tripulació de cabina, la relació que tenim nosaltres és molt bona. La veritat és que passem moltes hores junts, són jornades intenses i la veritat és que la relació és excel·lent.
Jaume, tu ets aquells comandants que quan se dirigeixen els passatgers et diu que ja hem arribat o que hem arribat abans... Fa qualque broma, ho fa una mica personalitzat, és d'aquests que pràcticament no se'ts entén. Perquè a vegades quan xerrau pel micròfon no se vos entén, Jaume.
Sí que és vera que tampoc no som experts en comunicació. És un punt, jo crec, molt important, la comunicació, el passatge dels comandants o dels pilots, perquè no sempre també a vegades la fa el comandant, també el copilot a vegades la fa. I en el meu cas, jo sempre intent comunicar als passatgers i sí que és vera que si hi ha algun aconteixement, alguna cosa, sí que procuro mencionar-ho. Per exemple, hi ha el vol d'ahir que va ser a Sevilla, ara hi ha la Feria d'Abril, val? Doncs pues, jo crec que bueno, donar la benvinguda o desitjar que tingui una bona fira pues, sempre pues, dona confort al passatge i apropa un poc més la relació i la comoditat del viatge al passatge.
Sí, m'espia i li deia una altra. No és una cosa que m'entusiasmi, però els passatgers t'ho agraeixen molt. Especialment els més poruts. Si els expliquis com està... Normalment, si estan per... S'ha de moure, no ho dic. Ho dic de manera molt sutil. Perquè dic que si se mou, quan se mogui ja els hi diré. Perquè els has de posar en aquesta situació d'estrès antes de... però ells t'ho agraeixen, la veritat. Jo crec que veure que la persona que tens en les mandes, en el control, pues, t'esté una atenció sempre s'agraeix. Si he dit que quan vaig hi ha molt de mallorquins i això passa, sí, ja ho faig a mallorquí, però el meu mallorquí és molt tancat, es cava molt de manacà. I clar, a vegades se'm fa un poc estrany.
Anècdota especial, o pel fet de que són els meus fills, és la que tenc amb el meu fill, que se'n va anar de viatge d'estudis en tota la seva classe, i vaig demanar el vol, vaig fer el vol, i res, va ser molt divertit, va ser un vol molt entranyable. Pel micròfon vaig anunciar i bueno, va estar supercontent, empagaït també, però supercontent, i amb els seus amics i això, i bueno, quan sortien tot volien ser pilots. Jo tinc també dues nines i ja m'han demanat, la veritat, que de fet van de viatge d'estudis i ja s'han assegurat de que m'he demanat el vol, a part de que me tenc que demanar el vol sí o sí, tant el d'anada com el de tornada, lo que volen que dugui gorra. I és una cosa un poc que, bueno, que això és un poc una cosa de la companyia, el tema de la gorra, la uniformitat de la companyia, així com duen el tema dels galons, gorra, uniformitat i tot això. I, per exemple, la companyia que estic ara no duc gorra, la companyia que vaig estar anteriorment sí que duem gorra, posta, elles sí que han vist gorres per casa i volen sí o sí que duguis la gorra en uniforme.
Definitivament, aquesta professió requereix el permís de tota la família.
Que mon pare, fa anys, en el 92, quan va néixer el meu germà Joan, ma mare sempre me conta que, clar, ells, el que coneixem ara com a baixa de paternitat, que tenim 4 setmanes o 4 setmanes, no, 4 mesos, tenien 7 setmanes, o 17 o 18, no hi era, no existia. Si tenies un fill, tenies 2 dies de baixa per paternitat si eres el pare. I el primer vespre que va passar el meu germà a casa nostra, mon pare se'n va d'anar, no sé si era cara a casa, per Mèxic, per on fos, i ma mare va haver de cridar la seva germana gran perquè anava a dormir amb ella perquè li donava una mà amb el nin. Clar, a nivell de conciliació, a vegades pot ser dur.
També ajuda en el matrimoni, perquè si està la meitat de temps de fora...
Sí, no, ajuda, sí senyor, perquè jo, claro, això és un xiste, però bueno, jo quan arribava a casa nostra... som aquí. Ah, vale, hola, papà, vale. I al final vaig comprar un canet. Era l'únic que venia a cercar. Hola, bé, feies que no feia una festa. És broma.
No, sí,
me feien perquè... cas quan venia, sí.
Clar.
La filla me deia, que marto i papà.
Una altra opció és endur-te tota la família a la feina. Així ho va fent Cinto. Escoltau.
Sí, he estat destinat 2 anys a Miami i també vaig estar a Anchorage, Alaska, mig any.
A Alaska.
Per fer la ruta polar.
A veure, mama, això mos ho has d'explicar.
És que quan els russos deien que eren dolents, no mos deixaven sobrevolar el seu territori. I per això anàvem d'aquí a Anchorage. A Anchorage hi havia un canvi de tripulació. I d'Anchorage a Tòquio. Home, la vida és molt còmoda, tot està molt preparat pel fred. I una bona cosa és que, per exemple, no és com a Madrid, que la temperatura va de més a menys. Allà tot és igual, i si la màxima és de menys 5... tot està aixut, no estàs trepitjant aigua tot el dia.
I això és la companyia que decideix, tu te n'has d'anar aquí?
Sí, home, demanen voluntaris, si no surten voluntaris, doncs pues forçós.
I quan te varen dir que havies d'anar a Alaska, què vares pensar?
No, hi vaig anar perquè vaig volar, perquè ho vaig demanar. Vaig dir una ocasió única.
I te'n vares endur tota la família?
Sí, ja que eren...
Que divertit i quin desgavell. Jo crec que és ben necessari que qualcú vengui a posar ordre en aquest vol de xiu-xiu. Sentim ara Sonia Ferrari, que és controladora aèria al centre de control de Palma.
Hola, Sònia, bon dia.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Molt bé. Escolta, ara som aquí, a l'aeroport, i tu te'n vas a fer feina. Cap on aniries ara? Cap on vas? Cap on és el camí cap a la torre de control? Si ho podem saber.
Bueno, yo ahora iría hacia los controles de seguridad. Tenemos un acceso directo para trabajadores del aeropuerto y de navegación aérea y pasaría a todos los controles y luego ya llegaría al centro de control y a la torre de control. Primero que haré cuando llegue será hacer un briefing, que es una recopilación de la información más importante que tenemos que saber para poder desarrollar nuestro trabajo el día de hoy, con las toda la información relevante a la navegación aérea, los datos meteorológicos, etcétera, y luego ya relevaré a mis compañeros que están en frecuencia, asumiré el tráfico aéreo que esté en ese momento en el aire y ejerceré las funciones de mi trabajo.
D'acord, Sònia, ara just aquí tenim a la pantalla un dels teus ordenadors. Què veiem exactament? A veure si ho podem explicar bé.
Bueno, pues en esta pantalla estamos viendo la isla de Mallorca, no es la costa, y entonces estamos viendo estas etiquetas con la información del vuelo que están en verde. Significa que estos aviones están ahora mismo bajo nuestro control aéreo, están en comunicaciones con nosotros, con esta misma posición de control en la que estamos ahora.
¿Aquests serien els teus avions?
Estos son nuestros aviones en este momento, sí, los que están bajo tu control aéreo en este preciso instante. Entonces, esta etiqueta nos daría la información del nombre del vuelo, la información del tipo de aeronave, la velocidad que lleva en este momento, el nivel en el que está ahora mismo el avión, el nivel que está autorizado y una serie de datos que nos interesan a nosotros para poderlo manejar, ¿no?
Com és veiem? Per exemple, aquests arcs, veiem uns arcs en pantalla damunt l'illa de Mallorca, què signifiquen?
Bueno, pues nosotros ahora estamos viendo... utilizamos podemos pintar cosas en pantalla que son herramientas que nos dan información, nos ayudan a separar los aviones entre sí. Estos arcos lo que nos indicarían es la separación que llevarían los aviones si los lleváramos a cada uno de estos arcos para conseguir la separación reglamentaria en la aproximación final de camino a la pista.
És a dir, s'ha d'aconseguir que cada avió vagi dins aquests arcs de tal manera que no xoquin entre ells.
Sí, exactamente. Bueno, a través de las instrucciones que le daríamos a los pilotos de rumbos y niveles, conseguiríamos que entraran con la separación reglamentaria y estos arcos que tenemos aquí pintados en la pantalla nos ayudan a saber que si los ponemos cada uno en un arco vamos a garantizar que las mediciones, no tenemos que estar midiendo constantemente tanto la distancia entre ellos.
Idò, ara sí, ja estem localitzats, vigilats i controlats. Des de la torre de control tenim una perspectiva d'ocell. A la Sònia no li passa res per alt.
Bueno, pues tenemos vistas de 360 grados y desde la torre de control del aeropuerto de Palma vemos absolutamente toda la isla. Vemos la bahía, la tramontana, vemos todo, es muy bonito. Las puestas de sol, los amaneceres son realmente impresionantes.
Per tant, què utilitzeu a la vostra feina més, la vista o les màquines?
Bueno, utilizamos las dos cosas, la vista para ver los aviones cuando se aproximan al aeropuerto y cuando se despegan antes de que los pasemos con control radar y todos los aviones que se mueven por la superficie del aeropuerto y utilizamos también máquinas.
Jo tinc plena confiança en la Sònia, la nostra controladora i tots els pilots que tenim avui en aquest vol, per descomptat. Però la meva pregunta és... Què passa quan el cel comença a fer-se fosc?
Així com, encara que falti una setmana per jo agafar vol, si ja comença a fer mal temps, jo ja és com és espectacular que tot me passi a mi, que sempre queda agafar un avió. No, segurament fa mal temps i bon temps, random, jo ho entenc, però
com que ho connectes amb aquest vol que tu tens, i vaig arribar a anar, bueno, als psicòlegs, i jo vaig arribar a tenir una sensació completament irracional de que el clima me l'estava jugant a posta. I d'allò de veure un nigul i ja cagar-me amb ell, i jo des de terra, sense haver ni d'agafar un avió, i cada vegada que feia mal temps, pues jo ja estava com de mala hòstia, perquè sí, no?
Ostres.
He tingut una guerra amb el clima.
És en Juanjo Montserrat. Ell és cantant i compositor amb dos Grammys llatins al palmarès i col·laborador, clar, del nostre programa. Reconeix tenir un pànic irracional a volar, que no ha aconseguit pal·liar, tot i haver fet l'impossible. Fins i tot ha fet el curs per perdre la por de volar més reputat d'Espanya. El curs del comandant i psicòleg Alfonso de Bertodano, amb qui també han parlat.
Hasta ahora, todos los programas que había de intervención en fobias para las personas que tienen miedo a volar, trataban la aviación por un lado y la psicología por otro. En la metodología que yo he desarrollado, lo que hago es integrar en un método todo lo que serían los conocimientos de aviación con las técnicas más eficaces, siguiendo lo que serían las pautas cognitivo-conductuales, la reestructuración cognitiva y la exposición en vivo. Tienes que tener en cuenta que en 3 días no es que superes el miedo a volar, sino que aprendes cómo superar el miedo a volar, porque superar una fobia es un proceso, y un proceso necesita un inicio, y la primera parte del inicio es tu decisión, porque nosotros no hacemos magia, ¿vale? Es con tu esfuerzo y con las pautas adecuadas vas a poder superar el miedo a volar en X tiempo, ¿no? Unas personas son más fáciles de modelar y otras tardan un poquito más, pero todas siguen el flujo. Hacemos siempre el seguimiento, además, a lo largo de un año, y vemos todo lo que están volando, con lo cual sabemos que lo que hacemos funciona.
Així que ja ho saps, Juanjo, has de prendre una decisió, abandonar la por de volar. Va, com a bons companys, nosaltres aquí t'ajudarem.
Jo crec que sempre ho he tingut. No recordo exactament una por a volar en si quan era petit, però sí que el millor qualque viatge que feia sense escola... Sí que hi havia alguna cosa, no? Però jo tranquil, però el millor un gir així que el millor jo no m'esperava, i mires a la dreta i a la mà, mires a l'esquerra i a cel i dius, què està passant si jo estic bé, no? Estic estable dins l'avió. Però, bueno, hi havia cosetes, no? Després ja va venir l'època de fer concerts i anar de gira, i la veritat és que estava bastant calmat. Inclús, bé, vaig anar a Los Angeles 2009, no? Aquell mateix any també vàrem anar a Japó, en la banda que tenien, saps, la fòbia. I clar, aquells varen ser els meus primers vols de llarga durada, i la veritat és que jo vaig dir, ei, ho estic duent molt bé. M'haig enxufar una pastilla americana, que no sé ni què era, i vaig quedar roque, i vaig obrir els ulls i ja érem a Galícia, i dic, això està siguent un viatge, va, perfecte. Però després ja va venir l'època d'anar de gira amb en Rels B, per la gent que no sàpiga molt bé de la meva carrera, doncs vaig tenir com a distintes fases, i ja quan vaig entrar amb en Rels, aquí sí que va ser agafar 2 o 4 avions a setmana, i si havíem de fer escala encara més. I clar, és curiós perquè així com hauria d'anar-se en revés, no? Quan més avions agafes, menys por tens, perquè estàs visquent, ho introdueixes en el teu dia a dia, és algo com ho intentes normalitzar, però jo va anar a l'enrevés, no? Que si primer te posen música, després te posen música amb uns in-ears, aposta que entren dins l'orella, els típics in-ears que emplees per monitoratge d'escenari, no? Després ja vaig passar uns AirPods que tenen cancel·lació de ruïdo, i jo m'en dono compte de que a poc a poc m'anava llemant cosetes. Vaig deixar de volar de vespre. Me'n record un dia que vàrem anar a Barcelona, gravàvem Big Miralles, una cançó del meu disco, si quedes a dormir, i va ser un dia anar de matí, gravar i tornar es vespre. I aquell vespre, la veritat és que ho vaig passar bastant malament, perquè no hi veies, no? En el principi jo m'era igual on seia, però a partir d'aquell moment ja volia seure jo a la finestra per xequear què està passant. A partir d'aquell vespre ja, i de històries amb en Rels B i tal, ja vaig intentar no volar més de vespre, i ara jo ja no vol de vespre. És com graduant a poc a poc. Però clar, jo també he de menester ajuda per tenir vols agradables i no passar-ho malament. De fet, els darrers vols que jo he agafat, que en agaf molt pocs ara, la veritat, he acabat inclús plorant.
Què dius?
No, no, no m'ha estat gent
perquè,
de greu dir-ho.
En quin moment...
En l'aïllament i passar per Nígols. I una altra vegada ve aquest sentiment de justament m'ha de tocar a mi, que vaig de viatge i ha de fer mal temps, justament hi ha d'haver aquest Nígols aquí, no sé què, enfadar-me amb el pilot, coses irracionals, que sé que ells segueixen una ruta, no... Però i ara justament hem de passar per... I ara justament que passant per Nígols te quedes, no? Puja un poc més... I
com si tu ens sapiguessis més que el pilot, Juanjo.
Tal qual. He arribat a insultar molt fort a Saire. A Saire de venga... Que... Bé, no ho diré, però venga, puja, no sé què... bé, gravació d'un videoclip meu de Si tu no m'estimes, anem a Madrid aprofitant per fer la mudança del meu pis de Madrid i en tornar cau sa de Cristo. I clar, una vegada mossegarem, comença a veure llamps per aquí, la pluja... Bé, clar, són coses que justament han de passar quan estic dins l'avió, ja no me puc ni baixar ni res, i és una sensació d'estar indefens.
Juanjo, t'hem promès que t'ajudaríem i per això la nostra tripulació avui es vol dirigir directament a tu.
Li diria que la por és... és una condició humana, però la realitat és que, si ens posem a comparar els avions, tots els sistemes que tenen redundància, és a dir, sistemes de frenada, entre sistemes hidràulics. Tres, quin mitjà de transport té tanta redundància? Les seves, no n'hi ha cap?
Com hem dit abans, tot ho tenim procedimentat, amb un límit superestablert i superestudiat. En temes meteorològics, de meteorologia, nosaltres tenim uns límits establerts i no podem passar aquests límits. O sigui, a vegades, per exemple, aquí a Palma de Mallorca tenim vents del nord, no? que quan toquen a la Serra de Tramuntana i estem entrant per la banda de Pollença, Alcúdia, i comencem a baixar, pues sí que crea aquesta turbulència, val, de la Serra de Tramuntana i es mou. I a vegades estem entrant en vent creuat, que dèiem nosaltres, no? I és que, per la informació, nosaltres hi ha uns límits de vent que per damunt d'aquests límits, o sigui, ni intentam aterrar. O sigui, estem... O sigui, ni començar amb l'aproximació.
Nosaltres ens hem desviat fins a 100 milles per evitar una tormenta.
Sí.
Això, amb això no mirem prim.
Hem d'anar alerta.
Sí. Allà se veuen a simple vista, sí.
Sí, i no, i s'encenen, però és un fluorescent allò que s'encén completa, i són més grosses que Mallorca, cuidado, eh? Hem vist de més de 50 milles de diàmetre. I d'altura, a lo millor tenen 10.000 peus, o sigui, 10.000 metres, cuidado, eh? Ah, jo veu que s'encenen complet. Buah! Ui.
Heu travessat qualque triangle de les Bermudes?
Moltes vegades.
I no m'ho ha passat res.
I no m'ho ha passat res.
Existe un sistema automático de información que los pilotos desde su avión pueden escuchar y reciben toda la información meteorológica del aeropuerto y las cercanías antes de despegar o incluso antes de aproximarse al aeropuerto. En caso de que ese sistema automatizado fallase, nosotros daríamos esa información meteorológica. En cualquier caso, hay determinados datos meteorológicos que sí siempre tenemos que dar a los pilotos, como por ejemplo la dirección y la intensidad del viento antes de despegar y aterrizar.
Muy difícil. Si dir-li a una persona no tinguis por, m'ho va de dir. Però un ho ha de treballar ell mateix i moltes vegades és per desconeixement. Em costa entendre-la perquè realment quan jo me sent més còmode volant, sent en cotxe, a la vida de cintura, pues, quan me levantem per volar, se'm fa estrany.
No, és que ja li he dit tot el que li havia de dir, ja ho he intentat 50 vegades, vull dir, ja l'he d'anar per perdut en el Juanjo. L'únic que me queda és en el Juanjo o volar un dia en jo.
És una bona teràpia.
Què en dius, Juanjo? Acceptes la proposta? Bé, contesta més endavant, perquè és el moment de relaxar-nos una mica. Si sou com en Juanjo i teniu por de volar, què hi ha més efectiu que estar entretenguts durant un vol? Res com una bona pel·lícula.
La gent major, amb tots els meus respectes, són encantadors, són superagraïts, fins en el punt que un dia jo me vaig aixecar ja despedint el passatge, que és lo normal. i tal, després d'un vol que veníem del sur d'Espanya, de per Sevilla cap a Palma, i una passatgera se me va acostar, me va allargar sa mà, jo li vaig posar sa mà i me va mollar una moneda de 20 cèntims.
Te va donar propina.
Correcte, és que ells, quan van en aquest vol, en aquest tipus de vols, els incentiven molt a que donin propina en el conductor del bus, en el desayuno a l'hotel... I me va allargar sa mà i dic, senyora, diu, sí, sí, esto para usted, muchísimas gracias, nos ha traído muy bien. I va mollar una de 10 cèntims, de 20 cèntims, perdona, vaig dir, pues res, no li podria rechazar, no li podria dir que no, i tal.
En los 20 años que llevo trabajando en Palma, en el aeropuerto, pues la verdad es que han pasado muchas cosas. Emergencias, muchas. Emergencias médicas también. Recuerdo una emergencia técnica de un caza americano que venía con fuego en cabina y bueno, y los pilotos, pues cuando aterrizaron, salieron corriendo literalmente del avión. Eso fue una situación un tanto curiosa. Luego, alguna anécdota más graciosa. Bueno, pues algún perro que se ha escapado alguna vez de alguna jaulita y se ha ido, pues nada más y nada menos que a la pista. Y claro, hemos tenido que mandar a los aviones al aire porque la pista estaba ocupada por un perro. Claro, hasta que han ido a buscar al dueño que estaba en el aeropuerto a punto de embarcar y han podido llevar al dueño a buscar, a llamar al perrito, porque el perrito no había manera de cogerlo porque salía corriendo, pues provocó una situación realmente problemática.
A Bilbao, jo tenia base a Bilbao, i a Bilbao diria que fa vent.
Es diuen en això de l'aeroport de Bilbao.
Sempre surten a la tele.
Sí. No és agradable, va? Però no va passar res amb nosaltres. Els companys i jo ja ho teníem tot clar, el que havíem de fer. Si no anava bé, mos anàvem a l'aire, mos anàvem a Santander, o a Vitòria, on fos. Però vàrem aterrar i va venir la jefa de cabina i mos va dir, hi ha una passatgera que està, és a dir, petrificada. De la por que havia agafat...
Un atac de pànic.
S'havia quedat asseguda, aferrada en el seient, i, mirada perduda, no reaccionava de sa por que havia aquesta dona, pues, hauria passat fatal, perquè és veritat que jo m'ha tocat també com a passatger anant a fer feina això, i és desagradable, i clar, aquesta dona se va assustar. I, clar, de sortir la vaig veure, i efectivament era com si fos una estàtua asseguda, i pareixer que la està a ses cames, com si estigués asseguda encara, i el seu cot s'havia bloquejat per complet.
Me'n recordo un dia que tornàvem de París i no sé què, va entrar a la sobrecarga i diu, ai, això com és una gràcia, no? I van començar a riure, i vaig riure tant. Jo sempre pensava, quan reig, ja se me desbloqueava la mandíbula, però no m'havia passat mai. I de repente va callar les rialles i me fa clac, i se me desplaça la mandíbula i el copilot i la sobrecarga me deia, però com fas això? Jo pensant, hòstia, no parles, la tens en el costat. I me la vaig veure com la jaia. Bueno, pues, coses així, mil. No sé, després una altra vegada me'n recordo que anàvem una copilot i jo, i eren uns italians, no? Un xerrava mig espanyol, se diu, les mujeres en cabina, i teníem un, com se diu, un cristal, un ambientador, i l'italià diu, dos mujeres con un cristal sol van a volar el avión, saps?
Ja heu sentit l'anècdota de la comandant Marian Ferrer. Ella forma part del 6,7% de pilots dones que hi ha a Espanya. És un percentatge que, tot i que s'ha doblat a la darrera dècada, continua sent minoritari.
La professió de pilot és molt vocacional. I si jo miro el meu entorn, tampoc hi ha moltes dones que volguessin ser pilot. La dona que ha volgut ser pilot ha estat pilot. O sigui, vull dir, hi ha més homes, però a vegades simplement perquè els hi ha tret més, per qualsevol raó, no ho sé. Al contrari de lo que pugui pensar que els homes estan fent com de costat, això, jo crec que, almenys la meva experiència personal, sempre he tingut molt de suport per part dels meus companys. Molt de suport a nivell d'igual, no? No he notat... Ho he vist més fora de l'aviació, aquestes diferències, que un pic estàs fent feina. I, com bé, sempre hi ha el típic comentari que te trobes qualcú i diu, ah, però tu ets pilot. I t'havien assumit que eres hostes a totes tenses de conversació.
Segons dades del principal sindicat del gremi, el Sindicat Espanyol de Pilots de Línies Aèries, el SEPLA, només hi ha 481 dones pilots afiliades.
Bueno, jo ho he tenit clar des de que era ben petita. No té ningú la meva família que sigui d'aviació, a diferència d'altres casos que han vist un pare, un tio, això. Però sempre no he tingut mai dubte de què volia ser. Jo que tenia els principis volia ser astronauta, però quan som una persona versat social vaig dir, no, això de passar tant de temps a l'espai, tota sola, no serà el meu. I mon pare sempre em va apoyar per fer el que volia ser a la vida i, evidentment, quan li va dir que es volia ser pilot, pues, tot el suport i no, mai, sempre ho he tingut clar. Mai he volgut ser una altra cosa, encara que es veure que mon pare em va dir, vale, tu fas el de pilot, però quan siguis pilot estudies una carrera per si acaso perds un ull o qualsevol cosa d'aquestes. I la veritat, pues, va estudiar i bueno, però per res, no, si pot ser, no ho faré servir mai.
Està clar que aquest ofici està construït a base de vocació, de referents i també alguns estereotips, i per què no dir-ho, alguns prejudicis econòmics.
No te se cobra tant, se cobra, perquè tens una responsabilitat molt alta i un nivell d'especialització elevadíssim. És a dir, quan ets pilot, ets pilot. No et pots fer altra cosa. No és com segons quines professions, i te pot moure en diferents camps. Formar un pilot amb experiència costa molt. I te van pagant en funció d'això. Ara, avui en dia, els sous no són tan elevats. Són els mateixos que fa 20 anys.
És una pregunta recurrent que m'han fet molt d'amics i és, per exemple, una pregunta que sol ser quina ruta fas? Els que som pilots no tenim rutes assignades, no és que sempre facem el mateix vol, anar i tornar, varia. I pot variar i cada setmana pots estar fent vols diferents. També pot ser que una setmana estigui repetint aeroports.
Los controladores y los pilotos tienen fama de cobrar mucho. No te voy a preguntar el sueldo, pero...
Es un sueldo bastante aceptable para la responsabilidad, yo pienso. Los aviones están bajo un avión comercial, digamos, de pasajeros, está bajo un controlador desde que pone en marcha los motores, rueda por el aeropuerto, despega, va por el aire hasta que llega a su destino y aterriza en el aeropuerto de destino y llega hasta el parking. Va pasando por diferentes controladores. Ese mismo vuelo pasa, según el sector, por diferentes controladores que estamos en sitios diferentes. Cada controlador tiene asignado un espacio aéreo en concreto. Los aviones que se mueven por tierra, por el aeropuerto, hasta que despegan, están bajo el control de la torre de los controladores de la torre de control, y después, posteriormente, cuando ya están en el aire y los controladores del centro de control de la torre de control, perdón, digamos que los pierden de vista, ya pasan a control radar y pasan a ser controlados por los controladores de control radar, que están en otra dependencia diferente, que los controlamos con unas pantallas y a través del sistema de comunicaciones voz con los pilotos. Van pasando por diferentes frecuencias, diferentes controladores, hasta que ese mismo avión pues, llega hasta el destino.
I d'això mateix, una gran responsabilitat. Tot ha de sortir rodat o volat, tot i que a vegades no ho podem controlar tot.
Una senyora que estava asseguda i li va donant el botó i allò fa una succió forta i no se podia aixecar.
I què va passar?
Ja ho he vist. I un auxiliar li va dir, mira, se fica les mans perquè entri l'aire, entra en mig de les cuixes i així, però ja t'he dit, jo no hi era.
Jo mai m'he fiat de les cadenes de vàter dels avions. Y a mí no me hace falta estrella que me lleve hasta tu portal.
A mi no m'ha toquat, però un company li va passar, aquest famós Melendi, que va molestar a tothom i tot això. En el final va pagar una bona multa. Voy caminando por la vida, sin pausa pero sin prisa.
Que mos agrada un bon xiu-xiu.
Aquí hem duit a la reina Sofia, tots, sí. Ministres...
Sí.
Però aquesta gent vol un vol comercial.
Sí.
Sí, de vegades, sí.
Antes sí, ara ja no ho sé, però...
Ja he volat amb les infantes.
Amb les infantes, sí. Sempre he vist antes. A més, quan veraneaven aquí, moltes vegades duiem coses per la casa real.
Coses objectes.
Sí.
Oh, mira aquí. Per exemple...
No ho sé, una maleta tancada que no sabien què hi havia.
Bueno, el soldat la mira.
I parlant de famosos, si n'haguéssiu de triar algun perquè fos el vostre company, el vostre copilot, la vostra mà dreta, quin seria?
Home, posar a triar en Tom Cruise quan era jove, perquè almenys sap pilotar avions. Ja t'ha de fer. Almenys per un pot de feina, però sí, Tom Cruise, crec. Per la de tot gana.
Cinto.
En Michael Douglas l'han dut, sí. Ah, sí, que esteu fill estava baix i ell anava a la gran classe, que ara ja no existeix. Eren 12 asientos i li vaig dir, mira, si vols que esteu fill pugi aquí. I em va dir, no, està molt bé allà on està i així no me'l maratja.
Perquè això com funcionava? Hi havia la gran classe, que era una zona de primera classe que se coneix avui
sí,
en dia.
Sí, llavors hi havia una preferent, que eren com a 30 places.
Sí,
no?
Baix, sí.
I llavors hi havia tot el de...
Turistes.
Tot el de turista.
Estan parlant, idò, d'avions de dos pisos? O sí, que deies dalt i a baix?
Sí, el Jumbo tenia dos pisos. Sí.
Bueno, hi havia un que era el combi, que tenia la meitat de passatgers i la meitat de càrrega.
Sí, però també tenia dos pisos.
També tenia dos pisos, sí.
Gràcies, Cinto, per regalar-nos aquesta imatge, la de Michael Douglas relegant el seu fill a classe turista. Està clar, però, que tant els avions com els mètodes per pilotar-los han canviat moltíssim.
No, vaig començar d'enginyer de vol, però després, com que aquesta professió se'n va anar a poc per món de que... és com la intel·ligència artificial d'ara. Doncs pues antes van començar a posar el substitut de lo que eren els sistemes, tot això, i van començar a sobrar. I van fer avions, antes eren tres a bordo, i van ser avions de dos.
Què feia un enginyer de vol, exactament?
Bueno, en realitat, com que és bastant complejo, perquè hi ha tot el separ del motor, havies de fer tots els càlculs de despegue, dels aterrissatges, pesos, el combustible, la quèria, l'havia de vigilar, comprovar que estava ben estivada. Hi havia molta feina. La que és una feina, com diríem, que no se notava. Però hi havia molta, molta, molta. Que és ara el que fan els ordenadors. En realitat, ens han canviat per un ordenador. És el que fan.
No, senyora, no. El que passa és que podria dur més bé un avió de fa 20 anys, el 727,
ah, claro.
Que és de res que he duit, no sabia ni poder-lo en marxa.
Mentrestant, avui en dia, a l'aeroport de Sant Joan...
Pues mira, en este momento ves, estamos viendo este Air Nostrum 38 Quebec Papa a nivel de vuelo 110 que está saliendo de Palma y va hacia Ibiza. Es un CRJ. Ese es el tipo de aeronave. Estamos viendo en la aproximación, aquí está llegando un Iberia Express de Madrid, un Vueling que viene de Barcelona también. Y bueno, todos estos aviones que ya han despegado y han sido transferidos a otras dependencias.
Entonces tú en este momento estás controlando 1, 2, 3, 4, 5, 6 aviones.
Sí, en este momento tenemos 6 en comunicaciones.
Però un moment. Fins ara hem abocat la responsabilitat de tenir un vol plaent a tota la tripulació. Però i nosaltres? Som bons passatgers o som d'aquells que s'obliden de posar-se el cinturó, que s'aixequen quan la llum encara està en ses o que frissen per sortir i col·lapsen la cua?
¿Cómo es? O sea, tú ya observas los pasajeros, dices, este será demandante, este me contestará mal, este será simpático...
Pues la verdad que no es tan así. Yo lo veo más como que cada día entramos a trabajar y llevamos a muchos pasajeros, pues si nuestro avión tiene una capacidad de 180 pasajeros, pues a 4 vuelos al día más o menos, pues un montón de gente. Y la verdad que intentamos que todo fluya bien, la relación con los pasajeros, pero siempre tienes a una persona pues un poco más dispuesta a pelear y a hacerte más difícil el día, pero bueno, nada, intentas llevarlo lo mejor posible, intentas ser asertivo y que funcione.
Jo el que me fa molt d'això és el que... De...
Ai, sí, no,
ah, sí, no que puc... no opineu de la gent que...
No, 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 això... No.
Que fa bambolletes després d'un vol.
No, no, never.
Tu t'imagines... Tu t'imagines anar a demanar un taxi perquè te dugui d'aquí fins a... Jo què sé, te dugui a qualque banda en el passeig d'Esborn i quan t'arribes li fas...
És que no té gaire sentit.
No, el taxista ha fet la seva feina.
Sí, però
no
també,
fins
també
feina.
Hem d'entendre és perquè la gent està un medi que no controla.
Sí.
Generalment, si no pot volar, estan molt condicionats per algo que no controlen i demés. I quan t'arriben, fan un alè.
Nosaltres sabem bé qui farà un bon alè en acabar el vol d'avui.
Que jo me'n recordi, el més important és quan arriba a la porta li he de pegar quatre copets a la xapa de l'avió. Supos que per verificar que està sense... Quines tonteries que fem, no? Però després, quan per seure, he de menester que sigui el seient de la finestra, he de chequear que la meva finestra, la persiana funciona, que el meu cinturó funciona, com ja he dit, he de necessitar que es vol sigui de dia, que no sigui de vespre, per poder mirar per la finestra el que està passant. Bé, posar-me la cancel·lació de ruïdo amb certa música, també escoltar certs discos. Tenc un disco de Born and Raised d'en John Mayer que sempre m'aporava, era com el ritual de m'he de porar aquesta música per volar. Aporar-me cançons molt trelleres, en plan System of a Down, per no sentir els motors dels avions.
En la mente humana, en funció de com la trabajes, tú vas a estar todo el rato pensando en cómo resolver los problemas, que al final es lo que estás haciendo en tu día a día, ¿no? Todas las circunstancias que te suceden son problemas que tú tienes que resolver, mini problemas a lo mejor, ¿no? Y unas personas utilizan estrategias correctas y otras no. Y las personas que no les funcionan las estrategias, pues pueden terminar necesitando algún tipo de ayuda para poder tener una vida normal y tranquila.
Jo mirar altres passatgers i que ells estan dormint tan tranquils i jo estic, que pareix que m'estan apuntant amb una pistola en el cap, és que no me tranquil·litza, me fa ràbia. Me fa ganes de voler pegar a gent. És així. Me fa molta ràbia veure que jo ho estic passant tan malament i la gent... tranquils, i també me fa molta ràbia de jo mateix de dir Juanjo, però, per favor, quin ridícul estàs fent, per què no te pots controlar, no? I hi ha una mescla de culpa, de ràbia, i mentrestant insult en el clima, en el pilot, en l'avió, i pens per què s'ha inventat aquest sistema de merda per viatjar, i moltes, moltes coses. Sí.
Que superar una fòbia és un procés. Y un proceso necesita un inicio. Y la primera parte del inicio es tu decisión. Porque nosotros no hacemos magia, ¿vale? Es con tu esfuerzo y con las pautas adecuadas vas a poder superar el miedo a volar en X tiempo, ¿no? Unas personas son más fáciles de modelar y otras tardan un poquito más. Pero todas siguen el flujo. Hacemos siempre el seguimiento, además, a lo largo de un año y vemos todo lo que están volando, con lo cual sabemos que lo que hacemos funciona.
Jo m'imagino que jo som com a molt dur de cesera i no hi ha manera de que xerrant i tal m'entri de dins. Jo sempre hi ha com una part d'allò que diu... Bueno, sí, però no... Intent ser jo més gest que el professional, no? El meu capet i... Sí, bueno, però no m'ho cap de creure del tot i jo... Curiós, perquè jo en tots els altres aspectes de la meva vida no som així. Som una persona molt racional i crec que en la ciència i en especialistes que en saben més que jo. Però amb aquest tema és com que hi ha una barrereta, no? I bé, amb el curset de Mida Volar, jo me pensava que me trobaria amb algo que de veres me fes obrir els ulls, però no. Jo vaig veure un curset bastant especialitzat en gent que fa dècades que no agafa un avió i li fan com aquesta primera passeta i va ser molt guai perquè veia gent que feia 15 anys que no havia agafat un avió i allà estava i bastant tranquil, no?
Tenemos casos de personas que después de hacer el curso se han hecho pilotos. Se han hecho piloto privado, se han hecho piloto de ultraligeros y están volando y están volando con sus avionetas. De hecho, en más de una ocasión me he ido yo a volar con alguno de ellos. Otras que se han hecho azafatas, muchas que se han hecho tatuajes con un avioncito en el brazo, en la mano, en la espalda. me mandan fotografies, me mandan informes de su vida, de com ha evolucionat tot després del curs.
Però per la gent com jo, que en aquell moment agafava 4 avions setmanals, no, bueno, no va tenir aquest impacte, perquè jo seguia volant, no? Al contrari de tots els altres que s'havien apuntat. I clar, la seva cara, quan jo deia, no, sí, jo pillo 4 aviones semanales de media, i la seva cara era de, ¿y qué fas aquí, no?
Pues hubo una persona que vino porque tenía que ir a recoger a su hijo en adopción a Costa Rica. Y entonces él no quería que su hijo lo primero que viera era una persona llena de ansiolíticos desplomada en el asiento en el viaje de vuelta de San José a Madrid. ¿Sabes? Claro, cuando el día de antes nos dice, no os lo vais a creer, pero es que los únicos nervios que tengo son por ver la cara de mi hijo.
De tot cor, Juanjo, esperam de bon de veres que, de qualque manera, els missatges que la nostra tripulació t'ha enviat te serveixin per pal·liar aquesta por.
Perquè, clar, normalment ve després de la fase estressant de terra, de passatgers, de gestionar tot l'inici del vol, i en el moment que és en l'aire, de repente tot queda en silenci. I en aquell moment penses, ai, quina pau, ja està, saps? És un moment com de seguretat per jo. És el moment que l'avió ja parteix.
Penseu que la següent generació, Frank, quan vengui, continuarà la saga de pilots, Frank?
Està canviant molt la visió, Inés. No sí? Sí, ha canviat molt. La visió que jo he viscut, la visió que ha viscut son pare, la visió que estan visquent ells, que és el present i el futur. Pot canviar molt,
sí.
Ara, això sí, si volen seguir, llamarem la saga, la saga de los Frank, que sigui totalment vocacional i que sigui perquè ells els agrada. No vull, i de fet, jo crec que va quedar ben clar des del primer moment, si ho volen fer, tot apoyo moral, de recolzament, el que sigui, però a complir.
Recordes el teu darrer vol, Cinto?
Sí, per mi era de Sao Paulo o de Miami.
Va ser un moment especial, vas dir qualque cosa per el micro.
No, això no, ja vaig entrar sense fer renou i me'n vaig anar sense fer renou, també. Això és que ara sí que en són.
Molt discret.
I tu, Pepe, te recordes el darrer vol?
Sí, jo vaig fer un Menorca-Palma. Tola.
Molt nostrat, el teu darrer vol.
Sí, sí, sí.
I vas dir qualque cosa?
No, jo no vaig dir res, però la Nina va dir, és el nostre darrer, tenim un pilot que fa el darrer vol i tal, igual. I entonces ja vaig haver de fer un aterrissatge, ui, molt fi, perquè si no, i la gent va aplaudir i tal.
I d'això mateix farem. Comandants preparats per a l'aterratge. Esperem que hagueu tingut un vol plent i que tingueu molt bona estada a la vostra destinació. Fins aviat!
Tanmateix, els protagonistes d'aquest episodi continuaran la seva vida més enllà de l'aeroport. Però nosaltres sabem que per aquí hi ha més històries. Vos esperam a la següent terminal.
IB3 Podcast. Un món de sons.